Fenòmens Naturals, el programa de ciència de Ràdio Ferrò. Hola, bona tarda. Ja tornem a ser a l'estudi de Vilaurània, que és l'equipament municipal de Barcelona especialitzat en programació de ciència. A la taula de so tenim aquí Quima Parra i us parla Cristina Junyent. Ja sabeu que ens trobeu al blog fenomensnaturals.net i a iVox, amb dues os. Comencem! L'estratègia és el conjunt de tàctiques adreçades a obtenir fites a llarg termini. Sol ser l'abordatge integral en un conflicte, en termes amplis, no, que busca resoldre'l tot enfilant diferents tàctiques. Llavors, què és una tàctica? Doncs una tàctica és una pràctica concreta que cal aplicar per aconseguir un objectiu immediat que condueix a l'objectiu final. En qualsevol àmbit, el disseny d'una estratègia requereix l'anàlisi, la recerca de l'estat previ per adreçar-nos a l'objectiu final on que desitgem, no? Dins l'àmbit del creixement social, la resiliència i la sostenibilitat es poden construir i reforçar ecosistemes que generen el desenvolupament de les persones, dels llocs i de les ciutats. Avui coneixerem com una estratègia cultural pot incidir en l'economia de la cultura, la música, el lleure i l'hospitalitat d'una comunitat. Parlarem concretament de la feina d'una empresa que ha unit forces amb la UNESCO per superar reptes de recursos econòmics limitats i de desigualtat digital dins la indústria de la música a diferents llocs del món, com per exemple Fiji, Vanuatu o les Illes Salomó. La col·laboració entre totes elles tenia com objectiu fer créixer aquests estats del Pacífic aprofitant el potencial dels seus ecosistemes musicals com a motors del creixement econòmic i el desenvolupament social. L'empresa de què parlarem és Sound Diplomacy, que en el 2023 celebra el seu 10è aniversari. I perquè ens expliqui com es poden elaborar estratègies per posar en valor el patrimoni cultural d'una regió, avui tenim amb nosaltres Azucena Mico. Hola, Azucena.
Hola, bona tarda.
Azucena té un màster en Polítiques i Gestió Cultural i un altre màster en Producció i Comunicació Cultural. És investigadora acadèmica en l'àmbit del valor social de la música en l'entorn urbà i professora convidada a la Universitat Blanquerna Ramon Llull de Barcelona. La consultora Sound Diplomacy ha gestionat molts dels projectes més importants de la companyia, incloent anàlisi de mercat musical, estratègies musicals per ciutats, països i diferents espais del Canadà, Estats Units, Europa i el sud-est asiàtic, com hem comentat abans. També ha dissenyat el projecte de 2 anys per enfortir la indústria musical cubana a través de Nacions Unides. Té diversos llibres, ha col·laborat a Ciudades Musicales, La música y el aprovechamiento de espacios en desuso como herramienta del desarrollo económico. Posarem l'enllaç al blog a fenomensnaturals.net. Azucena, explica'ns tot això que feu. Com va néixer Sound Diplomacy i què heu fet en aquesta primera dècada?
Bé, primer de tot, moltes gràcies per convidar-me. Sound Diplomacy va néixer, en realitat, de la unió de 2 experts del sector musical en exportació. Ells el que es dedicaven era treballar, un pel govern català i l'altre pel govern canadenc, ajudant a internacionalitzar la música d'aquests països. En els 2 casos treballaven al Regne Unit. I bueno, els 2 van deixar la seva feina i van decidir com convertir-se en consultors independents en exportació musical. I vam estar un parell d'anys, jo porto a l'empresa des del principi, i vam estar un parell d'anys enfocant-nos molt en el que és l'exportació i la internacionalització musical. Però va passar que treballàvem amb governs, per exemple el govern de Canadà, i ens demanaven estratègies d'exportació musical. I ens hi posàvem a treballar i ens n'adonàvem de que quina estratègia pots dissenyar d'exportació si no tens res que exportar? O si el que vols exportar no està prou ben sustentat, no té una base prou sòlida, no és sostenible dins de casa com per poder sortir al mercat estranger.
A l'exterior.
Exacte. I aleshores, d'una forma molt orgànica, el que al principi eren estratègies d'exportació musical es van anar convertint en estratègies de música, on miràvem, òbviament, també miràvem la internacionalització, però també miràvem l'educació musical. Jo sempre explico que nosaltres mirem des de que davant d'una sala de concerts hi hagi zona de càrrega i descàrrega perquè els músics puguin deixar els instruments i hi hagi una llicència que permeti aquesta zona, com que hi hagi un gran festival de ciutat com pot ser la Mercè o el BAM o aquí a Barcelona. sempre molt barcelonocèntrics, però...
Sí, bueno, també coneixem més perquè, a fi de comptes, estem aquí, no?
Clar. I això, la veritat és que va ser com algú molt orgànic. A poc a poc, els governs amb els que treballàvem, bueno, es va com anar, d'alguna forma, estenent un concepte que a nosaltres li diem Music Cities, que bàsicament descriu això, no? Vindria a ser una ciutat que entén i planifica la seva música d'una forma holística i molt transversal, perquè sap que la música pot ser una eina per adreçar molts altres aspectes o aconseguir molts altres objectius de caire, doncs, jo què sé, sostenibilitat, o de caire econòmic, turístic...
O per integrar la comunitat, no?
Sí, totalment, sí, sí, de valor social, totalment. I amb aquests objectius nosaltres sempre expliquem el mateix. Podem tenir un objectiu d'integració i de cohesió social i de sentit de pertinença, etc. Però hi ha d'haver-hi un ecosistema musical fort on els músics puguin viure, les sales de concerts puguin programar concerts, aleshores que la gent va als concerts, perquè això també a vegades és un problema.
I com feu? Per exemple, us encarrega un projecte a una ciutat, aterreu a la ciutat i què comenceu buscant?
La nostra metodologia ara ja la tenim com molt assentada, no? 10 anys després, o bueno, ara podríem dir 8 anys després perquè al principi no, encara
no la teníeu assentada.
Ni tan sols fèiem això, exacte. És bastant estàndard, vull dir, al final fem recerques bastant estàndard. Analitzem les llicències, regulacions polítiques, tot allò que té a veure amb la vida musical d'una ciutat, però també analitzem, per exemple, els plans municipals generals. Per exemple, aquí a Barcelona seria el PAM, no? El Pla d'Acció Municipal, em sembla que es diu.
Sí, em sembla.
Per veure si els altres sectors de la ciutat estan considerant la música o la cultura o les indústries creatives en els seus objectius de ciutat i en les accions que defineixen per aconseguir aquests objectius o no. O si el pla de turisme està considerant la música. Perquè al final, una de les coses que nosaltres intentem com reforçar molt i donar a entendre molt clarament és que la música té un impacte en molts altres sectors. Té impacte en la salut, té impacte en l'educació, té impacte, com he dit, en la sostenibilitat, en el desenvolupament social. Té molts impactes, però viu en un silo, generalment. I una de les coses que nosaltres intentem és crear aquestes xarxes i crear aquestes connexions amb els altres sectors de la ciutat.
Que permeabilitzi.
Exacte. I que parlin. És que per això el nostre següent pas és fem una sèrie de taula rodona, com el que serien els focus grups del màrqueting, però nosaltres com que els temes marquetinianos a mi no m'agraden gaire i els dic taules rodones, on convidem a diferents actors de l'ecosistema musical, però també d'altres sectors, perquè ens expliquin la seva realitat, no? Quins són els reptes que viuen desenvolupant la seva carrera musical o la seva activitat musical, no té per què ser una carrera professional, en aquella ciutat, o treballant conjuntament amb altres sectors, quines oportunitats...
Com feu la tria?
Ens ajuden les ciutats.
Això... I busqueu diferents perfils, és a dir, no tots són músics.
No. De fet, nosaltres, idealment, això clar, sempre depèn de pressupostos, temps, etc. Però idealment fem un total de 12, tenim com un total de 12 taules rodones dissenyades. Una són amb artistes, músics, creadors, compositors. L'altra és amb música en directe, música gravada, educació, premsa. Premsa també és superimportant, sí, ràdio, televisió, associacions i fundacions que treballen amb la música o que incorporen la música d'alguna forma. Una altra que li diem com de govern, que és aquí on incloem doncs, els representants del Departament de Turisme, de Desenvolupament Econòmic, de, a vegades fins i tot de Seguretat, de Benestar, etcètera, etcètera.
Legals també, potser, per drets distribucions?
Els temes de drets d'autor per això són molt nacionals. Amb la qual cosa, quan treballes en un àmbit tan local, sí que tens molt poc a incidir. El que nosaltres intentem treballar molt en aquest sentit és l'educació, és el coneixement. Perquè això passa molt també en el món artístic, que és que un és una persona molt creativa, és un artista, i això està molt bé, però no sempre coneixen com el funcionament del negoci.
O sigui, l'educació dels músics.
Exacte. Mm-hmm. Sí, però no l'educació de com tocar el teu instrument.
No. Com moure's en aquest entorn, en aquest ecosistema que dius tu,
exacte,
musical, no?
Pues fem això, fem l'anàlisi regulatori, fem aquestes taules rodones, també fem una enquesta, perquè al final ens agrada intentar donar veu al màxim de persones possibles i, òbviament, encara que intentem fer moltes taules rodones, doncs no pots arribar a tothom i fem una enquesta per recollir encara més opinions i més, i més informació. Fem un mapeig, posem en un mapa, literalment, tots els espais de música, tots. Per exemple, ara mateix estem treballant amb Memphis, la ciutat de Memphis, sí, a Tennessee, i una de les coses que estem mirant és les esglésies amb
participació, clar, amb concerts.
Amb concerts de músic. Vull dir que intentem incorporar, sempre ho fem específic per cada ciutat, intentem incorporar tots aquells espais on la música té un paper, no? Mm-hmm. Rellevant. Fem un estudi d'impacte econòmic que moltes vegades vindria a ser l'eina, no? Vindria a ser el que els polítics i els gestors públics moltes vegades els serveix per mostrar el valor, perquè costa molt mostrar el valor d'una forma que no sigui numèrica.
Sí, perquè no teniu altres indicadors, per exemple...
Estem treballant ara mateix en una metodologia d'impacte social, d'estudi d'impacte social, perquè no n'hi ha cap que haguem trobat que existeixi, que ens agradi, que creiem que realment capturi la realitat de l'ecosistema musical i del valor que mm-hmm. realment aporta. Estem en ello, però és molt complicat. Perquè, a més, al final nosaltres el que hem de fer és proveir al client d'informació que ells després puguin fer servir per convèncer, per explicar, mm-hmm. per mostrar el valor. El problema amb el que ens trobem actualment no és tant què hem de medir, això ho tenim molt clar, els indicadors els tenim claríssims, sinó com mostrar els resultats del que medim. Per exemple, ho mostrem quants diners s'estalvien en salut o ho mostrem simplement amb tantes persones que són beneficiàries de la música. I quina informació et dona que tantes persones... Els indicadors són fàcils i són clars, o sigui, són fàcils. Estan molt estudiats. El problema, i és un problema que té l'acadèmia en general, és la metodologia. Sí, en el sentit de què comptes. O sigui, quin és no el número, sinó quina és la unitat de mesura. Amb què tradueixes aquest valor perquè s'entengui, perquè pugui explicar d'una forma entenedora i perquè no instrumentalitzi. Perquè aquest també és un dels altres riscos. I és un risc que nosaltres sabem que correm, amb sempre parlar de la música o les indústries creatives com a eina per... Però és un risc que ens sembla bé córrer, perquè nosaltres el tenim com controlat. I entenem que en aquesta instrumentalització estem aportant a altres coses, estem aportant a millorar la vida dels músics, estem aportant a millorar la vida o els negocis de les sales de concerts, dels festivals, dels cicles, les escoles de música, etc etc. Però, per un altre costat, fa una mica de por posar en mans de gestors públics o polítics arguments que puguin servir única i exclusivament per instrumentalitzar o per fer-los servir com posar-se medalletes o
així. A la campanya.
I aquí és on nosaltres ens està costant més com acabar de rematar aquesta metodologia. Yeah. Estamos en ello.
Yeah.
Ho aconseguirem, però ens està costant. I bàsicament també el problema és que en posar-te la medalleta t'oblidis. No, vale, sí, perfecte, però segueix donant suport. Ah, ja està, això té molt de valor, ja està funcionant per si mateix, deixem-ho com està. No, sí, no, és que els has de donar el suport, els has de donar les eines, els has de donar
fer la infraestructura
base,
perquè es desenvolupi. Cada vegada que heu fet un projecte, heu tingut èxit, o la major part de les vegades, o us heu trobat moltes vegades en aquest cas d'instrumentalització?
No, la veritat és que en aquest sentit crec que hem tingut bastants bons resultats perquè hem aconseguit explicar la música d'una forma que s'entengui en aquesta visió més holística i més transversal. El que és molt difícil per nosaltres, encara ara, 7 anys perfectament després de la nostra primera estratègia, és mostrar resultats. Perquè nosaltres treballem per governs, generalment, són els que ens contracten i són els que després són els encarregats d'implementar l'estratègia que nosaltres els donem. Nosaltres doncs, fem la nostra feina, analitzem, escrivim, pensem, vale, aquestes són les idees que els poden ajudar, tal, té per tu, i aquí desapareixem. Aviam, sempre, a mi sempre em poden trucar i preguntar, aviam, això aquí encara no ho entenc, i jo t'ho explicaré, però tenim cap mena d'involucrament, involucrament és una paraula, amb implementar l'estratègia. I clar, els governs van molt lents. I aleshores moltes vegades ens passa que sí que hi ha ciutats, per exemple, hem treballat, nosaltres sempre posem com a exemple una ciutat a Alabama que es diu Huntsville. És una ciutat, una base de la NASA, entra de la NASA, hi ha una base d'intel·ligència militar, hi ha també els headquarters d'una de les empreses biomèdiques més importants dels Estats Units. És una ciutat, li diuen, això ho fan els americans molt, que és la ciutat amb més doctors per càpita dels Estats Units. Serà veritat o no?
Per unitat de superfície.
Però gent molt llest tenia molta. I què els hi passava? Que la gent anava allà per les feines, no? Per les ofertes laborals, però que després la ciutat no els hi podia oferir gaire més i s'acabaven marxant. I ells van pensar que la música podria ser una eina per fer la ciutat un lloc més vivible i que la gent tingués ganes de quedar-s'hi, no? I de, i de realment fer la seva vida allà. I hem treballat amb ells i ells sí que, com que tenien aquesta convicció tan ferma des del principi, han anat implementant moltes coses i nosaltres ja hem vist molts resultats d'aquella ciutat. Per exemple, ara ja tenen tot un comitè de persones que es reuneixen periòdicament per pensar en quin punt està l'ecosistema musical, com el podem millorar. Hi ha una persona en l'Ajuntament, la seva feina és el, li diem Music Officer, seria com, bueno,
sí, no sé, l'oficinista,
l'encarregat de la música de l'Ajuntament. Han creat 3 o 4 línies d'ajudes per a músics, han creat un festival per celebrar la música de la ciutat durant un mes sencer. Realment sí que aquest podria ser un dels nostres casos d'èxit on hem vist més resultats, però en general sí que és veritat que costa com molt. Les coses de Palacio van despacio.
Quan veu fer l'estratègia per Huntsville?
Huntsville va ser 2018.
O sigui que teniu prou anys.
Sí.
No?
Sí.
7.
Sí, 2018-2019, sí, perquè el 20 va ser la, és que, clar,
la pandèmia.
I ara, de fet, el que estem conversant de fer amb ells és reanalitzar per veure l'impacte que nosaltres havíem mesurat 6 o 7 anys, en quin punt estem ara. Polítiques que nosaltres havíem dit, ostres, aquesta s'hauria d'arreglar una mica, aquesta s'hauria de millorar. S'han millorat, no s'han millorat, què ha canviat? Ha millorat l'ecosistema el fet de fer aquests canvis o no, o s'ha quedat igual? Perquè això també és una cosa que nosaltres diem sempre, que s'ha de monitoritzar constantment.
Sí, clar.
Però això en qualsevol política pública. O sigui, tu has de veure que si el que estàs fent té un impacte positiu.
Arriba o no arriba.
Exacte.
Clar, que si no estem llançant aquí temps i diners...
Passa enrere i torna a començar, no passa res. I després una altra cosa que nosaltres intentem tenir molt present també i explicar molt, també té molta feina de pedagogia al final el que fem, que els artistes són molt importants. Si els artistes no els hi funciona, si els artistes no poden viure a la teva ciutat, no tindràs res amb què treballar. Perquè moltes vegades els donem per fets, els donem per fets. No? Això passa amb en realitat, si ho trasllades, això passa amb els mestres, amb la gent del món de la sanitat. Com que és vocacional, ho dones per fet. I no és així, perquè al final hi haurà una altra ciutat que els oferirà millors condicions, més ajudes, més suport, més infraestructura, i se n'aniran cap allà. I aleshores, tot l'esforç que tu has fet, per exemple, en millorar les polítiques, en què hi hagi zones de càrrega i descàrrega davant de la sala de concerts, no ens servirà de res perquè no hi haurà músics que puguin tocar en aquelles sales de concert. I aleshores sí que hi ha molta feina també en aquest sentit, igual que les audiències. També moltes vegades...
Els públics.
No els donem per fets, és que ens oblidem fins i tot que existeixen. I hi ha molt, molt poquets programes de desenvolupament de públics. I nosaltres ens hem trobat, hi ha ciutats que no tenen públic, que no han educat mai a la seva ciutadania en assistir a esdeveniments culturals, sí, a concerts, etc.
Clar, els has d'anar a buscar, no? Això ens passa a nosaltres també en la comunicació científica. Has d'anar al públic i a veure qui t'adreces, no deixar-te ningú.
I incentivar-los i també donar-los...
Com incentiveu?
Nosaltres el que generalment intentem és, per exemple... Hi ha una cosa que és molt important i és que els públics es desenvolupen des del col·le. Aleshores, nosaltres intentem assegurar-nos que sempre hi hagi opcions, que això, per exemple, aquí a Barcelona passa, sempre hi hagi opcions de funcions escolars, concerts escolars... Una de les coses que moltes vegades proposem és que facin dies de portes obertes en espais musicals perquè també vegin les entranyes, no?, d'una sala de concerts o les entranyes d'un auditori o... Això per un costat. Una altra cosa que també, en aquest sentit, de la joventut, ens sembla molt rellevant és que la joventut és un moment de creativitat molt alt, moltíssimes vegades, però de molt pocs recursos. Aleshores, has de vetllar per oferir recursos a aquests joves. Hi ha un programa a Irlanda, per exemple, que tenen una bossa de pressupost perquè joves puguin organitzar concerts sent els promotors, sent els artistes, o sigui, jugant tots els papers de l'AUC. I això realment els dona molts resultats. I no només estàs desenvolupant públic, sinó que estàs desenvolupant el sector creatiu del futur.
Sí, i la comprensió del funcionament, no?
I del valor, perquè no és el mateix entendre el valor que té una carrera musical, un concert, si has fet la feina de fer-lo, no? D'organitzar-lo tu, que simplement si arribes i s'encenen els llums i comencen a tocar. Aleshores, nosaltres intentem molt això, des de la pedagogia, des de l'educació, des de l'ensenyança, intentar anar creant els públics des de la base, perquè creiem que és la forma. O sigui, per això també, quan ens pregunten, bueno, i quins resultats teniu? Bueno, és que comencem des de molt al principi, moltes vegades. Hi ha moltes coses que trigaran molts anys
a veure
els resultats. Però que també una cosa que nosaltres fem molt... Bueno, abans He començat a explicar la metodologia i m'he quedat a mitges, però...
Oh, no, perdó, acaba.
No, no passa res, ara l'acabo. Però dintre de la nostra metodologia, una de les coses que fem és mirar estudis d'èxit. O sigui, fer casos d'èxit de, al voltant del món, coses com això que us acabo de dir d'aquest programa de Belfast. No volem reinventar la roda. Volem veure què està funcionant, què està ajudant al sector i a l'ecosistema en altres llocs del món i veure quina és la millor manera d'implementar-ho a la teva ciutat, a la ciutat en la que estem treballant.
I us baseu només en sector musical o busqueu qualsevol altre sector que intervingui el mateix perfil d'actor?
Nosaltres vam començar molt amb el sector musical i moltes vegades a mi em passa que el meu cap se'n va com sol cap al sector de la música perquè és el que més he treballat, però no, ara ja estem treballant amb totes les indústries creatives, perquè també era algo que ens semblava antinatural.
Deixar a part altres.
O sigui, estaves com d'alguna forma estàs dient que el sector s'aïlla i tu mateixa l'estàs aïllant de la resta de sectors creatius. No? I al final és un ecosistema, és un entramat. I ara cada cop més estem treballant amb tots els sectors. Però sí que és veritat, i això no podem negar, que la nostra expertesa està en el sector de la música. Però, per exemple, mira, jo d'aquí 2 setmanes me'n vaig a Puerto Rico a presentar una estratègia que hem fet d'indústries creatives per l'Agència de Desenvolupament Econòmic de Puerto Rico. Totes les indústries creatives.
Totes? Música, arts plàstiques...
Bueno, música va dintre com d'arts performatives, arts plàstiques i visuals, cine, llibres... Ara em pillaràs, eh?
No cal, tampoc, no fem un examen.
Bueno, és que
més arribat, o menys, però fins a 7.
Ha arribat un punt que també se'ns desdibuixen aquestes fronteres. O sigui, jo també era molt quadrada al principi de... M'he deixat anar i crec que ens està, o sigui, això està com proporcionant moltíssima més realitat a la feina que fem. Que és veritat, les fronteres i sobretot en el sector creatiu estan molt desdibuixades. Sí. És on acaba això, les arts performatives i on comença el teatre i acaba la música. I el teatre musical, sí. Aleshores què és? I l'òpera? I una sala de concerts que també fa teatre, aleshores què és?
I qualsevol persona pot saltar d'un art a l'altre, no?
Totalment. I de fet a tots ens encanta la hibridació, perquè en realitat quan veus qualsevol projecte que combina més de dues disciplines artístiques, generalment t'engresca molt i et sembla superinnovador i perquè ho és, perquè no està encotillat i funciona la hibridació. I jo crec que aquí estem aprenent, però ens estan sortint coses molt xules. Sí, hi ha hagut una època després de la pandèmia en la que veies tot des de casa. Clar, nosaltres viatgem a la ciutat on treballem perquè és molt difícil, si no, entendre...
Des d'aquí.
Clar. Però clar, amb la pandèmia hem estat 2 anys i mig pràcticament que no hem viatjat. No hem vist les ciutats amb les que treballàvem i això ha sigut una mica menys natural.
Clar, una desconnexió.
Sí.
Esteu tots a Barcelona?
No.
Només tu?
No, aquí ara som 4. Són 2 investigadors, un economista i jo. A Londres tenim gran part com de la part més administrativa de l'empresa, però després tenim el nostre economista jefe. Ell és colombià però viu a Berlín, un crac, és consultor de la UNESCO, la UNESCO el té com un punt de referència quan desenvolupen estudis i polítiques. Tenim un altre economista a Amsterdam, Bèlgica, Toronto, Mèxic, França...
Bueno, en total, quants sou?
Més o menys. Ara som 16. Sembla que siguem més, sí. Sembla que estem super repartits, però no, i això també és molt guai. Quan posem una oferta de feina, no posem en quina ciutat. Sí que és veritat que si ens ve algú d'Austràlia, ens ho pensem més. De fet, no ha acabat de funcionar mai per temes de zones horàries, perquè no coincidíem mai, però entre aquí i Amèrica, no, pues que vinguin d'on vinguin i ja intentarem solucionar la part més burocràtica i administrativa, però els inputs que rebem com a equip de tots els coneixements locals de cada un de nosaltres, és que no té preu.
Clar, és que la diversitat és riquesa.
Nosaltres, per exemple, tenim un investigador que és francès, viu a Mèxic, però ha estat treballant per una universitat anglesa durant molts anys. Clar, li apareixen idees de... Ostres, però jo vaig conèixer una vegada un col·lectiu que feia això, que tal i que qual... Espera, mira, que us ho passo. Que, clar, ell...
És molt enriquidor.
I així, amb tot l'equip... Jo crec que soc de les poques que va créixer i viu a la mateixa ciutat on va néixer, ja. I això és molt enriquidor.
M'has parlat de la UNESCO, perquè havíem parlat dels vostres tractes directament amb ens locals, però amb la UNESCO com treballeu, sí. Què hi feu?
Amb la UNESCO el que ara estem fent més, ho hem fet per Fiji, Vanuatu i Salomón, i després ho hem fet també per Zimbabwe fa un parell de mesos. Són treballs una mica més acotats, perquè ells potser ja tenen més identificat quin aspecte del sector musical volen treballar, i també ho relacionen amb els objectius del desenvolupament sostenible, que és algo que nosaltres, totes les estratègies que nosaltres presentem, sempre cada acció la relacionem amb els objectius del desenvolupament sostenible, que creiem en què pot incidir aquella acció en concret. I sobretot la UNESCO en aquests països s'està fixant en l'entorn digital i en intentar salvar les distàncies físiques i també moltes vegades estructurals i digitals. I això ho hem fet per Zimbabwe ara. Jo que sé, amb la UNESCO al final també et dona l'espai per tenir bastanta creativitat quan treballes en països així tan diferents, tan poc estructurats. Per exemple, el projecte de Fiji, Solomon i Vanuatu, una de les coses que ens vam adonar és que ells no tenien gaires espais de gravació. I els hi vam dir, vosaltres el que heu de fer és construir un barco a estudi de gravació.
Que vagi circulant, clar.
Això existeix. N'hi ha. Als canals de Londres hi ha un barco que és un estudi de gravació, per exemple. Per què no un que estigui...
A l'Amazones hi ha barcos que són centres d'atenció primària mèdics.
Clar, exacte.
Clar, es pot aplicar
tot. Bueno, és que a més això és una cosa que a nosaltres també ens agrada molt fer, que és què estan fent altres sectors, també. O fins i tot la mateixa ciutat, Això moltes vegades ens passa amb el sector del cine. El sector del cine sempre va un pas per davant. Sectors del... Quasi totes les ciutats tenen la seva oficina, la Film Commission, quasi totes les ciutats la tenen i tots els països. Sempre han anat un pas per davant. Han sabut explicar-se millor, explicar millor el valor que tenien i el que podien aportar a la ciutat. I moltes vegades ens veu, no?, que s'està fent al sector del cine que es podria aplicar al sector de la música. O ara molt amb el sector tecnològic de les startups i no sé què. Quines ajudes li estàs donant a una startup tecnològica perquè no li pots donar el mateix a una... d'indústries creatives. Moltes vegades és un tema de llenguatge, a més moltes és en plan, hi ha aquest, no sé, aquesta deducció d'impostos per començar una empresa tecnològica de no sé què. Bueno, doncs en comptes de dir tecnològica, digues tecnològica i de les indústries creatives. Sí. I ja està. Vull dir, moltes vegades al final també és molt aquesta feina d'orfebreria d'anar trobant les oportunitats.
Bueno, deu haver estat tot el temps fent dafos.
Ah, sí. Mira, ahir justament vam estar una hora tot l'equip repensant com millorar la nostra forma de fer els dafos. Que el dafo és una eina molt... i molt versàtil. I jo ahir els deia al meu equip, l'hem de fer servir pel nostre benefici.
Clar,
o sigui, el dafo el pots construir com a tu et vagi millor, mentre sigui coherent, com a tu et vagi millor, com a eina per trobar accions, per trobar l'estratègia. I a vegades costa, perquè fiques en la voràgina
del dia a dia.
I a més tinc aquesta metodologia de seguir aquestes passes, vinga, pa, 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 pa. I nosaltres mateixos, que estem intentant fer que la ciutat sigui més creativa, ens oblidem de ser creatius nosaltres. Però de tant en tant sí que fem aquest exercici de parar, tornem a pensar-ho, tornem a mirar com fer-ho millor, igual que amb l'impacte social que us deia abans, tornem a replantejar-ho, com ho podem explicar millor, com ho podem ensenyar millor, perquè al final és una feina molt de rata de biblioteca, que dic jo. La feina que fem és molt de sentar-se i escriure i buscar, investigar.
Analitzar, clar.
Sí, i a vegades això també no, com que tanca una mica i és important donar aquests moments. Intentem molt també treballar en grup, fer molt, per exemple, quan fem un DAFO per un projecte, ens reunim tot l'equip. Tothom que vulgui, que tingui en aquell moment disponibilitat, s'uneix a la reunió i pensem tots junts. Sí que és veritat que l'equip que està treballant en el projecte lideren la conversa, però agafem inputs de tot l'equip i això, per exemple, també ens dona molt de valor i aprenem molt els uns dels altres. És una oportunitat exacta, total.
O una fortalesa.
Sí.
Azucena, estem arribant al final, ja? Perquè se'ns ha acabat el temps, que sigui, no ho diries,
no.
Però passa volant.
Fantàstic.
Sí, ens encanta escoltar-vos. Estem a Barcelona, no sé si tens una opinió personal de la ciutat de Barcelona?
Ara tinc dubtes de què passarà. Amb el canvi de govern, últimament sentim... Nosaltres, una de les branques de la feina molt relacionada amb la música és l'economia nocturna. I ara s'està parlant de l'alcalde de la nit. La posició d'alcalde de la nit de Londres la vam dissenyar nosaltres.
Què dius?
Sí.
Quina gràcia.
Durant un any i mig teníem una persona de l'equip que dos dies a la setmana treballava des de l'Ajuntament de Londres amb l'equip que després va ser l'equip de la Amy Lamé, que és l'actual, el Night Czar, li diuen la Czarina de la nit de Londres. I tinc molts dubtes de cap on anirà això. Nosaltres amb l'Ajuntament de Barcelona, amb l'anterior mandat, hem treballat bastant. No hem dissenyat mai una estratègia, perquè, aviam, també us he parlat com de les estratègies de música, que és el més gran que fem, però també fem algunes coses més petites i més específiques. I amb l'Ajuntament de Barcelona hem treballat, vam ajudar a redactar el concurs per les antigues Salabars, que ara es diu Paral·lel 62, i que està sent un projecte de superèxit i ho estan fent, bueno, jo estic molt contenta, ho estem fent superbé, em sento com quasi molt orgullosa d'haver participat en això. I una de les coses que vam fer l'anterior mandat amb l'Ajuntament de Barcelona i que a mi m'agradaria que continués en aquest mandat és algo molt innovador, que és un sistema perquè l'Ajuntament atorgui les subvencions als esdeveniments culturals de gran format a partir d'una puntuació objectiva. Fins ara, o sigui, els esdeveniments presentaven un projecte, faré això, faré l'altre, marcaven totes les caselles, esto lo haré, sí, esto lo haré, sí, esto lo haré, sí, esto lo haré, i llegint aquest projecte, uns avaluadors de forma totalment subjectiva ho avaluaven i a partir d'aquí repartien els fons de la subvenció. I sobretot també tenia una vessant potser més econòmica i no tant de valor social. I amb l'ICUB, l'Institut de Cultura de Barcelona, vam treballar una sèrie d'indicadors que eren com 52 indicadors que tenien en compte la vessant econòmica i de desenvolupament d'empreses, però també la sostenibilitat mediambiental, els drets culturals i el valor social. Li dèiem valor públic. Li vam com posar el nom paraigües de valor públic. I d'aquests 52 indicadors, doncs, hi havia alguns que eren numèrics i que et donaven una puntuació directament numèrica i uns altres que eren objectius i subjectius. Per exemple, a nivell de sostenibilitat, teniu una política de reducció de plàstics d'un sol ús? Sí o no? Sí. Vale, doncs explica'm quina és. Aleshores, aquell punt es dividia en dos. 50% és si em dius que sí i 50% és una nota que et donarà un avaluador en funció del que m'expliquis. Era una forma com, no només de repartir els diners públics, més objectivament, però també tenint en compte molts més criteris, sinó també era aspiracional, d'alguna forma. Era la forma que l'ICUP estava dient als esdeveniments. Nosaltres us donarem suport si aneu en la direcció de major valor públic.
Està molt bé, sí. Està molt, molt ben pensat.
El que va passar és que això ho vam començar abans de la pandèmia i al principi ens semblava que seria molt més fàcil i es va anar complicant i complicant. Ah. Però bé, cap a bé. O sigui, la complexitat al final li va donar molta força a la metodologia final, jo crec. Però clar, no ho sabíem i ho estem acabant ara. I clar, han pillat el canvi de govern i no saps mai què passa quan hi ha aquests canvis de govern. A mi m'encantaria que algú això ho recuperés. O s'ho agafés i s'ho fes seu, igual que s'ho va fer seu a l'anterior Institut de Cultura. No sé què passarà.
Esperem que sí. Ho hem de deixar aquí, perquè és que se'ns ha tirat el temps a sobre. Estaríem molt més estona escoltant-te, però ho deixem per un altre dia.
Oi tant, com vulgueu.
Sí, hem estat encantats.
A mi m'ha encantat també.
Sí?
Me n'he anat una mica per les rames, perquè ja faig això, però espero que s'hagi entès.
Sí, sí, crec que sí. Doncs ho deixem aquí. Moltes gràcies a tu, a Azucena Micó, de Sound Diplomacy. Aviem també a Déu aquí a Maparra, que ens ajuda amb el so. Els nostres oients que ens troben a fenomensnaturals.net i a Ivo. Adeu. I fins aquí Fenòmens Naturals, el programa de ciència de Ràdio Ferrer.